Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Menorca.
Bon dia. La torre de control aèria torna a ser objecte de debat a la comissió mixta celebrada aquest matí. El senador del PP per Menorca, Cristóbal Marquès, ha presentat una moció al nou document de regulació aeroportuària perquè no inclou cap inversió per construir una nova torre. El PSOE, que en el passat s'havia posicionat a favor de la torre virtual, donarà suport a aquesta moció després que el projecte de la torre remota s'hagi desestimat per part d'Aena.
L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
IV3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IV3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Ho comentàvem, aquest dimarts s'ha debatut a la Comissió Mixta d'Insularitat el nou document de regulació aeroportuària, el DORA, que preveu una inversió a Menorca de 170 milions d'euros. El Partit Popular ha presentat una moció a aquest document perquè no inclou cap projecte per fer una nova torre de control física. Escoltem a Cristóbal Marquès, senador del PP per Menorca.
¿Cómo puede ser que anuncien 170 millones de euros de inversión en el aeropuerto de Menorca y no se incluya la nueva torre de control? ¿Qué es la infraestructura más necesaria, la más retrasada y la que lleva décadas esperando?
El PSOE votarà a favor d'aquesta moció. El diputat Pepe Mercadal explica que l'actual torre de control té tants desperfectes que el més sensat és construir-ne una de nova, perquè el cost d'arreglar-la seria major. Cal recordar que es tracta de la torre de control aeri més antiga d'Espanya. Data del 1969. Escoltem a Pepe Mercadal.
Puntualizar que no és per seguretat aèria. La seguretat aèria està garantizada. Sí, es por seguridad laboral, por la gente que trabaja en la torre.
Aena ha desestimat finalment el projecte de la torre de control virtual que va iniciar-se a Menorca fa 7 anys i en què s'han invertit 4 milions d'euros.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I continuem amb els aeroports, perquè Menorca reclamarà al Ministeri que s'incrementi el descompte de resident com a mínim fins al 80%. Es tracta d'una mesura amb la qual el Consell pretén fer front a l'escalada de preus i la volatilitat del mercat. La proposta del PP es va aprovar ahir al ple d'insularitat en la institució amb els vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció de la resta de partits. Una de les qüestions que es plantejarà també al govern espanyol és la necessitat de reforçar els mecanismes de supervisió i control de preus per evitar l'increment artificial que neutralitzin l'efecte de la bonificació. Més per Menorca havia proposat una esmena a la proposta perquè es declari l'obligació del servei públic a les rutes estratègiques, com la que enllaça l'illa amb Barcelona. Sentim les intervencions del president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i del portaveu de Més per Menorca, la portaveu en aquest cas, Noemí García.
Volem mantenir el sistema que hi ha amb les condicions que hi ha actualment i volem afegir el descompte resident i volem afegir un control de preus perquè aquest descompte resident realment vagi en els ciutadans. Això és el subjectiu d'aquesta proposta. Perquè el topall de preus té dos inconvenients. Per això no vull tocar un poc el públic que hi ha. Una és la connectivitat i una altra és la disponibilitat.
Si la resposta del Partit Popular és pujar el descompte de resident, les aerolínies, per tant, pujaran els preus dels vols i els ciutadans no ens beneficiem.
L'actualitat de Menorca a IV3 Ràdio.
Bé, i el govern ratifica al Parlament el seu no al parc eòlic marí d'una desena d'aerogeneradors de 300 metres d'altura a 2 milles de la costa nord de Menorca. Ho ha fet contestant a la pregunta del diputat no escrit Xisco Cardona, qui assevera que aquesta infraestructura no està dimensionada al consum energètic de l'illa, que és de 70 megawatts hora, quan els molins generarien 180 megawatts hora. També denuncia que afectarà la zona de cria de catxalors del nord de l'illa. Escoltem Alejandro Saez de San Pedro García, conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, que, com deien, ratifica aquesta negativa al projecte.
Menorca necessita ja d'avançar en renovables, claro que sí, i este govern també lo impulsa, però con sentido comú, con planificació, renovables adaptadas al territorio, con participación social y respetando el paisaje, el mar y el medio ambiente.
Y I canviem de terç, ens anem a l'educació. Els docents protesten per la manca de diàleg i les reiterades incompliments per part de la Conselleria d'Educació. La Junta Personal Docent No Universitari de Menorca s'ha concentrat avui de matí davant la Delegació Territorial d'Educació per fer visible el seu malestar davant el funcionament del departament. Denuncia que no es compleix el grup d'acord marc signat el 2023 i que la Conselleria pren decisions sense cap mena de consens amb el sector. El darrer exemple, diuen, és l'avançament de les oposicions al mes de maig sense comptar amb l'aval de cap sindicat. Damià Sansaloni, secretari de la Junta Personal Docent, critica, a més, aquestes qüestions. Altres qüestions.
He fet bastant d'èmfasi en l'incompliment de l'acord marc, però hi ha altres aspectes, també, no? Com, per exemple, una evident privatització del sistema educatiu, no? El desmantellament de la xarxa de centres de professorat, l'empitjorament de les condicions dels equips d'atenció primerenca, és a dir, la imposició d'un nou decret de menjador escolar, també el tema de la supressió de les zones d'escolarització o l'implantació d'una zona única, diguéssim.
Avui hi ha hagut una concentració simultània a totes les illes per fer visible el seu malestar.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca continua la pugna contra el projecte de reforma de l'enllaç a doble nivell de Rafal-Rubí a la carretera general. Ara l'entitat ha presentat un recurs d'alçada en el que argumenta que s'incompleixen diversos articles del Pla Territorial Insular i de la Reserva de la Biosfera relacionat amb la protecció del paisatge i el patrimoni. També s'apunta que existeixen alternatives amb menor impacte paisatgístic i que l'adjudicació de les obres té deficiències perquè no s'incorporen criteris socials i ambientals que són obligatoris. Gonçal Seguí és president de la Federació d'Associacions de Veïns de Menorca.
A partir de 4 o 5 articles del PTI que incompleixen la llei de reserva de biosfera, que també contempla que tots els paratges que tenen un interès patrimonial o el que sigui s'han de preservar, són els qui nosaltres, bueno, morbesam amb els recursos d'alçada per demanar que es revisi, que s'aturin les obres i que es revisi tot l'expedient.
El GOP també va presentar un recurs d'alçada en el mateix sentit, però el Consell el va desestimar perquè considerava que la presidenta de l'entitat, que era qui havia firmat el recurs, no estava prou legitimada per representar la voluntat de l'entitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I bé, Ports de les Illes treu a licitació la gestió del port esportiu de Calambosc. L'actual concessió d'Anexport, que gestiona el port des del 1995, va caducar el 2024 i des de llavors actuen en precari. Així ho faran almenys fins al 2027 perquè l'actual licitació no estarà enllestida abans del mes de maig. Aquesta nova concessió serà per un termini de 20 anys a raó de 475.000 euros anuals més IVA. Inclou la gestió dels amarraments, la zona del varador i l'estació de subministrament de combustible, en total més de 26.000 metres quadrats de superfície. Els interessats disposaran de 45 dies hàbils per presentar la seva sol·licitud. L'Ajuntament de Ciutadella i associacions de marristes havien demanat que aquest port fos de gestió directa de ports per afavorir la nàutica social i no els criteris econòmics. Finalment, Ports IB ho ha desestimat.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bé, i ara us contam, alertau, que ja s'ha descobert una descoberta clau al el castell de Santa Àgueda de Ferreries, que és la coneguda casa d'armes, era en realitat una porta d'accés al castell i no un espai militar. La intervenció feta pel Consell també ha permès consolidar un edifici molt deteriorat. La porta d'entrada al castell s'ha revelat als treballs arqueològics en el marc de la intervenció de més de 270.000 euros. L'espai estava molt deteriorat, amb un risc estructural important. Les obres han permès consolidar murs, reforçar la volta i recuperar la coberta. A més, els experts apunten que es tractaria d'una entrada en funció defensiva. El següent pas és fer-lo visitable, ho explica l'arqueòleg Carlos Salort.
Llavors ara el que ens toca és recepcionar tota la informació que hem anat passant a diferents especialistes, material ceràmics, materials ossos de bèsties, d'animals, datacions radiocarbòniques. Per als amants del castell de Santa Àgueda, com a mínim, serà una cosa nova i un conjunt de dades importants.
I pel que fa a salut, l'Hospital Mateu Orfila millora el servei de diagnòstic a través de la implantació d'una nova tecnologia de patologia digital i l'adquisició d'escàners d'alta capacitat. Amb aquest sistema permet visualitzar les imatges en alta resolució i compartir-les fàcilment amb la xarxa sanitària i els especialistes, amb la qual cosa es millora la coordinació del servei. També permet consultar casos d'altres hospitals, compartir segones opinions i, per tant, agilitzar diagnòstics complexos. Aquest servei és especialment rellevant per la detecció i caracterització del càncer. A Menorca, l'activitat del Servei d'Anatomia Patològica ha crescut els darrers anys. El 2020 es van fer 8.195 estudis diagnòstics, mentre que el 2025 la xifra va arribar als 12.743. Aquesta àrea de l'Hospital Mateu Orfila també s'ha reforçat amb la contractació d'un nou facultatiu per augmentar fins a 4 la plantilla que dirigeix el doctor Noel González Ortega. L'escoltam.
Podem compartir els casos amb altres hospitals, treballar en red i obtenir diagnòstics més precisos, seguros y rápidos. Y lo mejor es que esta tecnología nos abre las puertas para incorporar herramientas de inteligencia artificial que seguirán mejorando nuestro trabajo.
I no ens movem de la salut, però en aquest cas amb tractaments més alternatius, perquè DiversiLloc és un projecte que va néixer al zoològic del Lloc de Menorca a l'Alló fa 3 anys per ajudar persones amb diversitat funcional a través de teràpia amb animals. S'ha especialitzat en equinoteràpia, amb la qual han aconseguit grans resultats. Per exemple, Naitor és un dels seus usuaris que cada dilluns va al Lloc de Menorca per realitzar teràpia amb animals. Per primera vegada ha pujat el poni sense por. Na Chloe ha millorat la seva coordinació ocular i manual i comença a enllaçar moltes paraules, i en Amaisi el que més li agrada és donar de menjar a les alpaques. Tots aquests són usuaris de DiversiLloc, un projecte que va néixer fa 3 anys per treballar amb persones amb diversitat funcional. Allà hi fan feina una fisioterapeuta, una integradora social i una tècnica d'animals. Bé, i el poni sandàlies, l'element clau de l'equinoteràpia. Maria Mir és la fundadora de DiversiLloc. L'escoltam.
Hi ha molts exercicis que surten perquè estan de Montescavall i és com, uau, aquí estic. Es prenen molta consciència corporal, d'aquí estan molt aquí i ara, i fan els exercicis superbé, superconcentrats, i posant molt de focus en el que els hi demanàvem.
En Quim és un altre dels seus usuaris. Pateix una malaltia rara amb només 2 casos coneguts a Espanya. Gràcies a una cadira que van fer-li a DiversiLloc, ara és capaç de colcar amb certa autonomia. Així ho explica Julio Gusano, el seu pare.
Empezar haciendo pequeños ejercicios y cosas sensoriales a que ahora monta en pony, en una silla que le han hecho así un poco especial y monta que va casi el solo.
Una trentena d'usuaris de totes les edats acudeixen a aquestes sessions. Les professionals es coordinen amb altres terapeutes per complementar els exercicis. Com arriba? Fatal. Bé, i l'empresa de gelats La Menorquina ha anunciat que descontinuarà un dels seus productes més emblemàtics. Es tracta del pingüí Punky, amb el seu característic pentinat amb punta de color vermell, que des dels anys 80 ha acompanyat a milers d'infants. Des de l'empresa d'origen menorquí, que actualment té la seva seu a València, expliquen que les noves generacions ja no es veuen atretes per aquesta joguina i que també els pares que han crescut amb aquesta tenen vergonya de demanar-la i, per tant, les vendes ja no acompanyen. Vol alt, Punky.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Bé, i acabam amb esports, perquè Menorca es prepara per tornar a ser protagonista del tennis internacional amb la segona edició de l'Obert ATP, que es disputarà entre el 29 de març i el 5 d'abril. El torneig fa un pas endavant amb l'objectiu de consolidar-se tant per nivell del 4 jugadors com per la millora de les instal·lacions. Enguany s'estrenarà una nova pista central completament reformada, a més d'altres actuacions al club per adaptar-lo a les exigències del circuit ATP. Escoltem a Toni Capó, que és el promotor.
Bueno, el nombre de jugadors és un quadro de 32, que és el que marca l'ATP. I vull dir, hi ha que dir que l'ATP Challenger d'aquella setmana més important a nivell del món d'aquella setmana. O sigui que Menorca estarà a l'epicentre dels tenis aquella setmana.
Bé, i això seria tot. Moltes gràcies per seguir aquest informatiu. Avui, en Jo Ramiro López, normalment amb Axel Camarasa, el nostre company de ràdio.